TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suà.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 4 de març, en què els empresaris de les Balears es mostren preocupats per l'amenaça del president dels Estats Units, Donald Trump, de tallar les relacions comercials amb Espanya.
Like Spain has been terrible. In fact, I told Scott...
Espanya ha estat terrible. De fet, li he dit a Scott que talli tota relació amb Espanya. En primer lloc, va començar quan totes les nacions europees, a petició meva, varen pagar el 5%, la qual cosa haurien d'estar fent. I tothom estava entusiasmat, Alemanya, tothom. Però Espanya no ho va fer.
Avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, farà a les 9 una declaració institucional en resposta de les paraules que el mandatari estatunidenc va fer a la roda de premsa posterior a la reunió que va tenir amb el canceller alemany. Ara falta veure com es traduirà exactament aquesta advertència, però els empresaris de les illes temen l'impacte comercial directe i el mal que pugui fer aquesta atenció en la reputació del país. Juan Carlos Fernández de Salortes, el president de la patronal del calçat i també de Pime Menorca.
Sí que mos faria mal, perquè avui en dia, tal com està tot, ho necessitem més grossos, més petits, i no és que sigui un gran mercat per nosaltres, però sí que ho és necessari, eh?
A les 9 podreu seguir en directe per IB3 Ràdio la declaració institucional de Pedro Sánchez en una jornada en què continua a Berlín la Fira Turística ITV. Una cita que també està marcada per les possibles conseqüències econòmiques de la guerra a l'Iran.
Les institucions de les Balears...
Les institucions de les Balears, els hotelers i els turoperadors defensen de moment que, malgrat el conflicte enguany, hi haurà una bona temporada turística.
Short term, it's a big opportunity.
Hola. El CEO de TUI, Sebastià Nebel, afirma que pot ser una oportunitat per països com Grècia o Espanya. TUI es va reunir a Hiera Baixa amb els hotelers.
I avui també ens demanen com afectarà tot plegat el preu dels combustibles. A les 8:30 en parlarem amb Rafael Matas, president de l'Associació de Benzineres. Tot quan hem sabut que la principal indústria lletera de les Balears, Agama, tanca.
Ara per ara no hi ha data definitiva per la clausura. Fa menys de 2 anys el govern l'havia declarat estratègica. L'empresa d'Agama ha presentat un pla de recol·locació dels 14 empleats a altres empreses del grup amb seu a Mallorca.
Fa uns minuts n'han parlat amb Miquel Vanrell, el responsable d'una de les vaqueries que van anar a Gama, qui es mostra decebut perquè el grup català els havia animat a fer inversions per poder extreure més llet.
Primer van enxerrar el grup d'AM i d'AM va dir que sí, que no hauria cap problema, que a Gama tiraria endavant, però no han complit la seva paraula i ara ens trobem un poc desemparats.
I a Palma, l'Ajuntament demana ajuda a les entitats del tercer sector per fer front a la crisi del desallotjament de l'antiga presó.
Els insta a posar a disposició del centre els recursos de què disposin per atendre les persones que actualment es troben en aquest recinte.
També a la ciutat està previst que avui els bombers i els tècnics de l'Ajuntament inspeccionin l'edifici de l'Avinguda Alexandre Rosselló, on ell es va declarar un incendi en el 7è pis del bloc que va fer desallotjar 7 residents.
El foc va provocar el tancament d'aquesta xarxa viària tan transitada. El SAMU 061 va atendre a 5 persones, una d'elles ferida lleu per cremades a la cara i inhalació de fum.
I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal viatja avui a Letònia amb l'objectiu de classificar-se per jugar la final a 4 de la Champions. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. L'equip mallorquí visitarà divendres a les 5:30 la pista del Riga. El Palma haurà de fer valer el 7-4 del partit d'anada aconseguit al Palau de Sant Moix fa 2 setmanes per disputar la Final Four per quart any consecutiu. El porter Luan Müller es baixa per aquest partit. En futbol, Mariona, que el Dentall és història del futbol balear. Ningú més que ella ha arribat als 100 partits com internacional espanyola. Ho va aconseguir ahir en la victòria d'Espanya per 3-0 contra Islàndia. I també en el món del futbol, l'Atlètic de Madrid és el primer finalista de la Copa del Rei, tot i a caure nit per 3-0 contra el Barça. El conjunt matalasser va fer bo el 4-0 aconseguit en el partit d'anada.
I pel que fa al temps, avui ens espera una jornada amb cel tapat. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui hem tornat a encetar una jornada que ens vendrà marcada per la calitja. Avui tornarem a tenir aquesta combinació de núvols i també de pols en suspensió, que donarà lloc a un ambient molt tèrbol i carregat. Avui no es veurà el sol. D'altra banda, quant al vent, aquest bufarà moderat. Ho farà principalment de llevant i també de gregal. I, per tant, a la costa més exposada, la situació marítima serà més complicada, marcada per la forta maror. I tot això estarà acompanyat per una temperatura amb pocs canvis respecte d'ahir. De nou, els valors més elevats d'avui giraran aproximadament entre els 16 i els 20 graus. Ara mateix tenim a les Pitiuses 14 graus a Santa Gertrudis i 15 a Sant Francesc. A Mallorca, 12 graus a Esporles, 14 a Porreres i 15 a Son Cervera. I a Menorca, 14 graus a Es Migjorn Gran i 15 a Cal en Bosc.
I també són temperatures d'ara, quan són les 8:05, en Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanelles, Toni Sastre, Ansel López i Caterina Ben. Continuem.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, farà avui, d'aquí una hora, a les 9, una declaració institucional en resposta a les paraules d'ahir del seu homòleg nord-americà, Donald Trump.
I could tomorrow stop, or today, even better.
Demà mateix, o encara millor, avui, jo puc tallar els vincles amb Espanya, tallar els negocis, tinc el dret d'aturar-ho tot. Puc fer embargaments, ho puc fer això amb Espanya.
Unes declaracions aparentment espontànies a la compareixença de premsa posterior a la reunió de Trump amb el canceller alemany Olaf Scholz. El nord-americà ha criticat de manera molt contundent l'actitud d'Espanya davant l'ofensiva dels Estats Units i d'Israel contra l'Iran. Ara falta veure en què es traduirà exactament aquesta advertència, però la situació preocupa els empresaris de les Balears, alguns per l'impacte comercial directe i a d'altres pel mal que pugui fer aquesta atenció a la reputació del país.
Trump es mostra molt hostil amb Espanya i lamenta que el Ministeri de Defensa es negués a deixar emprar les bases de Morón i Rota per atacar a l'Iran. El nord-americà, però, considera que els greuges venen d'en fora i recorda que Sánchez es va negar a invertir el 5% del PIB en defensa quan li ho va demanar l'OTAN.
Like Spain has been terrible. In fact, I told Scott.
Espanya ha estat terrible. De fet, li he dit a Scott que talli tota relació amb Espanya. En primer lloc, va començar quan totes les nacions europees, a petició meva, varen pagar el 5%, la qual cosa haurien d'estar fent. I tothom estava entusiasmat, Alemanya, tothom. Però Espanya no ho va fer.
Diu d'aquesta manera que li ha demanat al secretari del Tresor, Scott Bessent, que talli els vincles comercials amb Espanya i contraposa la seva actitud, l'actitud d'Espanya, amb altres socis europeus a qui considera fiables, com ara Alemanya.
Ara Espanya diu que no podem emprar les seves bases i això és tot. Podríem emprar les seves bases si volguéssim. Podríem senzillament volar i emprar-les. Ningú ens dirà que no les utilitzem, però no tenim per què fer-ho. Això sí, han estat hostils. Espanya no té absolutament res que necessitem, excepte gent excel·lent. Tenen gent excel·lent, però no tenen un gran lideratge.
En resposta a aquestes paraules, el portaveu comunitari de comerç de la Comissió Europea, Olof Gill, ha assegurat que vigilaran perquè es protegeixin plenament els interessos europeus. En espera d'escoltar a partir de les 9 les declaracions de Sánchez, el líder de l'oposició, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat respecte als aliats cap a Espanya alhora que acusa Sánchez de perjudicar els interessos del país.
Els empresaris de les Balears es mostren preocupats per les paraules de Donald Trump. Un exemple n'és la indústria menorquina del calçat. Tot i que els Estats Units sigui un mercat amb poc pes relatiu en les exportacions, tota pèrdua pot fer mal, tal com explica Juan Carlos Fernández de Salor, president de la patronal del sector i de Pime Menorca.
En la necessitat que tenim de comptar amb tots els mercats, home, sí que m'ho faria mal, perquè avui en dia, tal com està tot, ho necessitem més grossos, més petits, i no és que sigui un gran mercat per nosaltres, però sí que ho és necessari, eh?
En canvi, el president de la petita i mitjana empresa de Mallorca, Jordi Mora, allò que més li preocupa és el dany a la reputació com a país.
I hem de pensar que som el primer o el segon país turístic a nivell del món, no? Jo aniria més amb un àmbit més de desprestigi de que el mal que pugui fer a l'economia balear en les exportacions o l'impacte que pugui tenir a nivell comercial.
Les possibles conseqüències econòmiques de la guerra a l'Iran també ressonen a la Fira Turística ITB de Berlín. Avui a la segona jornada d'aquesta cita carregada de reunions entre els principals representants del sector turístic a les Balears i els turoperadors. Si les converses confirmen el que va avançar a Itui, les illes tindran una temporada 2026 forta. Connectem ara amb Berlín. Allà hi ha la nostra companya, l'enviada especial d'IB3 Ràdio, Cristina Bussà. Cristina, bon dia. Que vos varen avançar ahir?
Bon dia, i doncs varen avançar que estan pendents encara de com evoluciona el conflicte, però el turoperador TUI, que és el principal turoperador a Alemanya, va assegurar que tot i estar a l'expectativa de com evoluciona, el conflicte no hauria d'afectar les Balears. El CEO de TUI, Sebastián Ebel, ho explicava així.
Short term, it's a big opportunity for the more traditional countries like Greece, like Spain.
Diu que és una oportunitat pels països tradicionalment perquè on hi van els turistes que solien optar pels països de la Mediterrània Oriental es traslladaran ara a l'occidental, de manera que les Balears podrien rebre un major flux de viatgers. El director executiu, a més, afirma que l'interès del turisme alemany en les illes no es veurà afectat. El que sí que ha tingut conseqüències en l'arribada de viatgers procedents d'Alemanya és la crisi econòmica que es viu. Això ha fet que de cada vegada tinguin menys famílies amb infants i que el seu comportament hagi canviat. Jaume Bausà és el conseller de Turisme.
Ha hagut aquest darrers any que han afluixat un poc, sobretot en mesos d'estius, ja ho dèiem avui de matí, entorn a un 1, sí, em sembla que era un 1, entorn a un 6% menys, els mesos més afluència turística. També es veu que la temporada mitja i baixa ha augmentat bastant, i aquesta baixada que s'hagi pogut produir en quant a el turista alemany s'ha substituït amb altres turistes d'altres mercats.
Pendents, idò, avui de com van aquestes converses entre els representants de les Balears i els turoperadors, que, com vos hem dit, es repetiran durant tota la jornada. La primera reunió serà a les 10.
Gràcies, Cristina. En directe des de Berlín, on el sector turístic continua pendent, com dèiem, de la guerra a l'Iran. El món també està pendent d'aquesta situació. A l'Orient Mitjà, el conflicte s'estén a diferents països de la regió. Els Estats Units han anunciat l'evacuació del personal no essencial i els seus familiars de les ambaixades de l'Aràbia Saudita, d'Oman i de Xipre per motius de seguretat. En les darreres hores s'ha informat de morts en diferents punts, més enllà dels països inicialment implicats al Líban. N'ha informat de 10 més en aquest país a conseqüència dels atacs de l'Iran contra el grup Hezbollah.
I aquesta matinada, el govern de Kuwait ha anunciat que una nina d'11 anys ha mort a causa de la metralla produïda per l'encreuament d'atacs entre l'Iran i les bases nord-americanes a la zona. D'altra banda, a l'Iran, i segons un portaveu militar d'Israel, s'ha bombardejat un edifici de la ciutat de Qom, on estava previst que l'assemblea de 80 religiosos es reunís per designar el nou ayatolà i líder suprem del país persa. Finalment, els clergues no s'han reunit, però l'exèrcit d'Israel manté que aquestes accions tenen la finalitat d'evitar que el règim del país es reorganitzi. De moment, les víctimes mortals a l'Iran passen dels 780, segons la mitja lluna roja, mentre que els morts al Líban superen la trentena.
I mentrestant continua l'evacuació dels espanyols que no podien tornar a casa seva per mort de la guerra a l'Orient Mitjà. Ahir va arribar a Madrid el vol procedent d'Abu Dhabi amb 175 espanyols. Entre aquestes persones hi ha com a mínim un grup de mallorquines, estudiants de medicina, que eren a les Illes Maldives. Ahir parlàvem amb elles en aquest informatiu. Laura Cortés descriu com ha estat l'operació d'evacuació ordenada pel govern espanyol i executada pels Emirats Àrabs.
Ens han duit cap a l'aeroport i ens han pogut fer cua per treure trajectes d'embarc. I, de nou, hem tingut molta sort perquè hem estat de les darreres persones que han aconseguit targeta d'embarc per aquest vol. Tres espanyols i espanyoles i una parella de mallorquins han quedat a Abu Dhabi, no han pogut arribar a temps a l'aeroport i no han pogut arribar a agafar el vol, però nosaltres sí.
Està previst que avui, d'avers les 2 del migdia, aquest grup de mallorquines arribin a l'aeroport de Palma procedents de Madrid. 8:14.
Presentació dels vins de la denominació d'origen Pla i Llevant Mallorca 2026. El pròxim dijous 12 de març, de 17 a 21 hores, a l'hotel GPRO Valparaíso de Palma. Vine a tastar els vins que es comercialitzaran aquesta temporada. Venda d'entrades a 10 euros a ticketive.com i el mateix dia de la presentació. Més informació a www.deoplaillevant.com amb el finançament dels fons europeus FEADER.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I continuem parlant ara de la principal indústria lletera de les Balears de Gama, que tanca. Ara per ara no hi ha data definitiva per la clausura. Fa menys de 2 anys el govern l'havia declarat estratègica. Controlada pel grup català DAM, l'anunci obre ara un nou període d'incertesa entre els treballadors i el que ha estat un símbol del sector làctic.
En aquest moment, de fet, només 3 ramaders de Mallorca continuaven subministrant llet a la companyia. La confirmació del tancament arriba només 2 mesos després de les negociacions entre el govern i el grup DAM perquè les vaqueries formen massa en part d'una empresa públic-privada. Finalment, però, la negativa dels ramaders a participar-hi ha fet que el grup empresarial català hagi anunciat el tancament, finalment, de la central lletera a Gama. Entre els 14 treballadors, decepció. El delegat sindical Jesús Ávila explica que de les festes de Nadal ençà, les converses s'estroncaren.
Fem feina sempre d'una forma molt tradicional. Molta gent se queixa del preu, que bueno, nosaltres en el projecte volíem baixar aquest preu i conservar lo tradicional, l'agricultura d'aquí de Silla. O sigui, creiem que deixar perdre Gama era deixar perdre una identitat local molt, molt gran. Estem perdent sempre el poc que tenim per deixar-nos endur per el turisme.
El grup DAM ha presentat un pla de recol·locació d'aquests 14 treballadors a altres empreses del grup en seu a Mallorca, com és l'aigua de la Font Major o de la logística de les cerveses. El govern lamenta el tancament, o el trencament també, de la història de la fàbrica lletera. El conseller d'Agricultura és Joan Simonet.
Els 2 ramaders que podríem seguir, ells mateixos han decidit que no veuen viable aquest projecte i sé que tenen damunt la taula altres models de negoci, altres maneres de poder comercialitzar la seva llet en les quals fan feina i que si bé van endavant aquest model, la conselleria estarà disposada a donar-los reparto.
El tancament i do d'Associació General Agrària Mallorquina, AGAMA, suposa la desaparició d'una marca nascuda a la dècada dels anys 50 i molt vinculada a les illes en una època en què les vaqueries es comptaven per desenes.
Precisament els ramaders es mostren sorpresos després de l'anunci del grup DAM de tancar Gama. El grup empresarial els comprarà la llet fins dia 30 de març. Connectem ara en directe amb la vaqueria de Son Carbó a Campos, una de les explotacions afectades per aquest tancament. Allà hi ha el nostre company Toni Sastre. Toni, bon dia.
Bon dia, i de fa uns minuts hem pogut parlar amb el jove propietari d'aquesta vaqueria. Ell és en Miquel Benrell, té 30 anys i fa pocs mesos, amb ajuda del govern, ha modernitzat aquestes instal·lacions amb una nova maquinària per munyir les vaques i que va suposar una inversió d'1,5 milions d'euros. En Miquel ens ha explicat que després de conèixer ahir l'anunci del grup DAM, es va sorprendre perquè els havien assegurat que fins a final de setembre els comprarien la llet. Sobre l'empresa público-privada que el govern pretenia impulsar per la maquinària de Gama, Benrell pensa que no era viable.
Vàrem valorar molt sèriament, vàrem estar fent els nostres números i vàrem veure que no era viable mantenir una empresa com a Gama per part de ramaders i de sa...
Benrell assegura que el sector lleter s'està diversificant amb l'elaboració de formatges i ells, en aquesta vaqueria de Son Carbó de Campos, estan valorant quin camí seguir a partir d'ara després del tancament de Gama.
Nosaltres ja teníem previst que Gama podria tancar, el que passa que no mos pensàvem que pogués tancar tan aviat. I això, el grup DAM mos ha fet un desastre amb això.
El jove propietari d'aquesta vaqueria assegura que el grup DAM els va dir que serien, que estirien al seu costat quan varen impulsar la reforma d'aquestes instal·lacions, com dèiem, amb un cost d'1,5 milions d'euros, però ara, explica Benrell, han canviat les seves intencions.
Gràcies, Toni, en directe des de Campos. I continuem ara en clau laboral. El mes de febrer acaba a les Illes amb una caiguda del nombre de desocupats, tant interanual com respecte al mes de gener, i una pujada de l'afiliació a la Seguretat Social. Doble balanç positiu publicat pels Ministeris de Treball i d'Inclusió i Seguretat Social, que situa el nombre total d'aturats a la comunitat en 27.300 persones.
I això és un 7% menys que l'any passat i un 2,5% menys que el mes de gener. L'estadística situa una altra vegada les dones com les que més pateixen la desocupació, i el sector més afectat és el dels serveis, seguit de la construcció, també la indústria i l'agricultura. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha parlat de xifres històriques, tant de descens a l'atur com de creació de llocs de feina en temporada baixa.
Balears torna a crear ocupació en els mesos d'hivern. És un mes de febrer on reduïm l'atur de manera molt significativa, i més tenint en compte que el conjunt d'Espanya té unes dades d'atur, les pitjors dades d'atur dels darrers 5 anys.
Els sindicats insisteixen que la tendència positiva no es tradueix en una millora de salaris ni de la qualitat de vida dels treballadors. El secretari general d'UGT, Pedro Mar, espera més una millora de les dades aquest mes de març en bona part de la planta hotelera oberta.
Teníem expectatives més altes per ser un mes de març, donada l'apertura de la planta hotelera. Demanem que s'incrementin les plantilles, que s'acomplin les plantilles per evitar sobrecàrregues, perquè han de donar un servei de qualitat, però també volen qualitat en les condicions laborals. Hem de reiterar que aquestes dades macroeconòmiques no són suficients per si no hi ha un repartiment de la riquesa i el benestar.
Això mentre que la patronal de la petita i mitjana empresa valora molt positivament les xifres, el president de la PIME, Jordi Mora, diu, però, que s'ha de vigilar com la inestabilitat internacional pot afectar l'economia.
Són bones, són molt bones. És a dir, tenim menys aturats i tenim més afiliats. Sobretot el que fem nosaltres de PIME és comparar-ho amb el febrer de l'any anterior. Però és que el febrer de l'any anterior ja va ser molt bo. Per tant, duem enllaçats més de 24 mesos de dades molt positives de creació de llocs de feina.
I la patronal de centres concertats entén les reivindicacions sindicals que reclamen la millora de la carrera professional i les places de difícil cobertura. En la reunió que tindrà lloc demà dijous per abordar aquesta reivindicació, la patronal també demanarà a la Conselleria d'Educació que incrementi l'aportació per fer front a despeses de funcionament dels centres educatius concertats. Ens ho explica Carme Moreno.
La presidenta de la patronal Escola Catòlica, Llúcia Serelles, explica que l'aportació d'educació és insuficient per fer front a les despeses que tenen els centres educatius concertats, sobretot pel que fa a la digitalització. Serelles, que anirà a la trobada amb voluntat de diàleg, demana que el finançament d'educació serveixi per cobrir les despeses reals que té la concertada.
S'ha de fer d'una vegada per totes aquesta revisió definitiva, mirant nous conceptes de despesa que han sortit aquests darrers anys, com pugui ser, per exemple, la digitalització dels centres, que, com poden entendre, en aquest moment és imprescindible, i quan se va fer la darrera revisió de mòduls de despeses de funcionament, no se va tenir en compte.
El secretari general de l'Associació de Centres d'Ensenyament de les Balears, Antoni Serra, també és del mateix, però ja espera que la negociació es tanqui amb un bon acord per totes les parts.
Sí que aquests darrers 2-3 anys s'ha anat actualitzant dins d'una part marc, però hi ha un desfasament molt gran dels costs reals que pugui tenir un centre educatiu i realment els imports de finançament que dona la conselleria a través d'aquesta despesa de funcionament.
De moment, Escola Catòlica i CCIP no donen una xifra concreta de quina ha de ser l'aportació de la conselleria a l'espera d'escoltar la proposta d'educació.
I a la crònica política al Parlament, el debat a compte d'una iniciativa del PP contra la regularització extraordinària d'immigrants de Pedro Sánchez ha fet esclatar un fort enfrontament entre Vox, el president de la cambra i l'Esquerra. Aquestes paraules de la portaveu de Vox han estat el detonant.
Son cómplices del tráfico de seres humanos y cómplices de cada una de las violaciones y del terrorismo yihadista de este país y de toda Europa. Son unos sinvergüenza.
Paraules de Manuela Cañadas que han indignat tots els grups d'esquerres, fins i tot d'un exdiputat de Vox que ha demanat sense èxit que la presidència la retirés del diari de sessions. Marta Puyalto.
Indignació del PSC i Més per Mallorca que acusen Vox de vincular la immigració amb la delinqüència i de difondre odi. Son Iago Negreuela i Lluís Apesteguía.
No podemos permitir este tipo de discursos. El Partido Popular es el responsable de permitir y de tolerar lo que está sucediendo hoy aquí en un ejercicio de racismo.
Es crim en aquest Parlament que se comet constantment és d'alimentar els discursos d'odi, que per cert estan tipificats en el Codi Penal.
El president Lecén ha convidat Cañadas a retractar-se, cosa que no ha passat.
La expressió sinvergüenzas igual és excessiva. Si quiere retirarla, senyora Cañadas.
Gràcies, presidente, no.
El diputat de Més per Menorca, Josep Castells, també hi ha volgut intervenir.
Això, si no estigués dit en seu parlamentària, seria delicte.
Fins i tot el diputat no adscrit, ex de Vox, Agustín Nuades, ha demanat esborrar les paraules de Cañadas de la transcripció oficial.
Pido que se retiren estas palabras porque estamos en una democracia.
Però l'Essent s'hi ha negat, ho considera llibertat d'expressió.
Igual que cuando ustedes nos llaman fascistas, sí, es una cuestión política, y ustedes saben, en otros parlamentos no, pero en este, mientras yo sea presidente, la libertad de expresión tiene la amplitud que yo creo que debe tener.
La iniciativa del PP ha tirat endavant gràcies a Vox, tot i que aquesta formació l'ha qualificat d'una presa de pèl dels populars per tal de guanyar vots.
I encara una qüestió més. S'investiga la procedència dels dos cossos apareguts a les costes de Formentera. Tot apunta que podrien tractar-se de dos migrants que intentaven arribar a les costes de les Illes.
El primer va ser localitzat diumenge al matí a la zona d'Escarnatge, un home d'origen subsaharià que portava armilles salvavides. 24 hores després, un ciutadà que passejava per la zona de Ses Illetes va donar avís d'un segon cadàver que compartia cara característiques. La policia judicial continua ara les investigacions per tal d'esclarir els fets.
Informatiu Matí. Esports.
Ja hem arribat a les 8:25, encetant amb els esports i parlem de l'Illes Balears Palma Futsal, que avui viatja a Letònia i ho fa amb l'objectiu de classificar-se per jugar a la final 4 de la Champions. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, el conjunt mallorquí visitarà divendres a les 5:30 la pista del Riga. El Palma haurà de fer valer el 7-4 del partit d'anada aconseguit al Palau de Son Moix fa dues setmanes. És el tècnic del conjunt mallorquí del Palma, Antonio Vadillo.
Un momento histórico, ¿no? Creo que ante una oportunidad histórica para nuestro club, para nosotros, que no lo iba a decir, ¿no? Después de todas estas temporadas, que por cuarto año consecutivo, pues estamos disputando los cuartos de final a las puertas de una Final Four, que sería la cuarta consecutiva, ¿no?
I tot i el bon resultat aconseguit en el partit d'anada, el tècnic del Palma no vol confiances.
Sí, es muy importante, ¿no? que estemos muy concentrados, muy mentalizados. Insisto, si nosotros hacemos un grandísimo partido, un buen partido del nivel de que se requiere en un rival en un partido de esta importancia, es muy difícil superarnos. El Palma es muy difícil, es un equipo que es muy difícil de ganar hoy por hoy. Pero es una eliminatoria donde suelen aparecer fantasmas, donde suelen aparecer muchos mini partidos, insisto.
I el capità de l'equip, Carlos Barrón, espera un match complicat i no vol pensar en el bon resultat aconseguit a Son Moix.
Una opció maravillosa de seguir prolongando nuestra aventura aquí en Europa. Son partidos el partido que nos vamos a encontrar va a ser bastante difícil por el equipo que tenemos enfrente, jugadores bueno, con bastante experiencia y conocido en el mundo del fútbol sala. Y me imagino que jugarán sus cartas para intentar eso, llevar el partido al final para intentar conseguir ello la eliminatoria.
Per aquest partit, Antonio Vadillo té la baixa del porter Luan Müller. Com dèiem, l'expedició del Palma viatjarà avui a la baixa cap a Riga. Aquest partit de divendres començarà a les 5:30 i el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. I en futbol, Mariona, que el Dentall és història del futbol balear. Ningú més que ella ha arribat als 100 partits com a internacional espanyola. Ho va aconseguir ahir en la victòria d'Espanya per 3-0 contra Islàndia en el primer partit classificatori per al Mundial del Brasil de l'any que ve. Clàudia Pina, en dues ocasions, i Edna Imade marcaren els gols del combinat espanyol. I també en futbol, l'Atlètic de Madrid és el primer finalista de la Copa del Rei, tot i caure nit per 3-0 contra el Barça. El conjunt matalasser va fer bo el 4-0 aconseguit en el partit d'anada disputat a Madrid. És el tècnic del conjunt madrileny, Diego Simeone.
Veníamos de dos semifinales, esta era la tercera. Estábamos estando cerca de poder estar en una final nuevamente. No pudo ser porque los rivales fueron mejores que nosotros en las semifinales anteriores. En este doble partido nosotros fuimos mejor que el Barcelona, porque creo que aprovechamos el partido que fuimos mejores, que fue el partido anterior, y ellos juegan muy bien, y hoy fueron superiores.
Avui a les 9 es disputarà la segona semifinal entre la Real Societat i l'Atlètic Club. I en bàsquet, l'Azul Marino té jornada intersetmanal. L'equip mallorquí afrontarà un partit transcendental demà a Màlaga. L'equip d'Alberto Antuña s'enfrontarà a l'Unicaja en un duel que pot ser decisiu per l'ascens. Les andalusos ocupen la tercera posició a la classificació i sumen 7 victòries consecutives. És el tècnic de l'Azul Marino, Alberto Antuña.
Analizando las salidas que tenemos, ya no por...
no solo la entidad del rival, sino por lo que se pueden estar jugando. Bueno, pues como tú dices, Málaga y Melilla van a ser las dos salidas más complicadas, ¿no? Las dos salidas donde la gente puede esperar que Azul Marino pueda dejarse el partido. Creo que ganando en Málaga mandaríamos un mensaje claro a la Liga, ¿no? De que, bueno, de que no nos vamos a dejar ninguno, que es nuestro objetivo.
I del partit clau per l'ascens de categoria, aquest Unicaja Mijas Azul Marino, un match que es disputarà demà a partir de les 8:30 del vespre. Fins aquí el temps d'informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:30 repassant quines seran les claus d'aquest dimecres pendents avui de la declaració institucional del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en resposta a l'amenaça del president dels Estats Units, Donald Trump, de tallar les relacions comercials amb Espanya.
Trump es mostra molt hostil amb Espanya i lamenta que el Ministeri de Defensa es negués a deixar emprar les bases de Morón i Rota per atacar l'Iran. Ara falta veure com es traduirà exactament aquesta advertència, però els empresaris de les Balears temen l'impacte comercial directe i també el mal que pugui fer aquesta tensió en la reputació del país.
La declaració institucional serà d'aquí a mitja hora, a les 9 del matí. Això quan continua a Berlín la fira turística i té bé una cita que també està marcada per les possibles conseqüències econòmiques de la guerra a l'Iran.
Les institucions de les Balears, els hotelers i els turoperadors defensen de moment que, malgrat el conflicte, enguany hi haurà una bona temporada turística. El CEO de TUI, Sebastián Ebel, afirma que pot ser una oportunitat per països com Grècia o Espanya. TUI es va reunir ahir a Baix amb els hotelers.
I a les 8:45 serà el torn a l'informatiu matí de la informació de cada illa a les desconnexions insulars. Menorca presenta l'opening cultural a la Fira de Turisme de Berlín. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Una iniciativa per donar el tret de sortida a la temporada turística a l'illa que obrirà les galeries d'art de Menorca a principis d'abril. La Fundació Foment del Turisme ha organitzat ja una quarantena d'actes amb l'objectiu de treure visitants fora dels mesos centrals de l'estiu.
I el grup d'AMA ha comunicat aquest dimarts als seus treballadors el tancament de gamma. L'Associació General Agrària Mallorquina, Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Es tracta d'un tancament anunciat els darrers mesos davant dels problemes econòmics que arrossegava l'empresa. Ja el passat mes de setembre, el grup d'AMA va avisar les tres explotacions ganaderes que a principis d'enguany deixaria de comprar la seva llet, el que suposaria un cop de gràcia per al sector.
I els bombers d'Eivissa han intervingut aquesta nit durant dues hores per extingir un foc a l'abocador de Canaputxa. Elena Gregori, bon dia.
Bon dia. La brigada ha removut el material, ha llençat terra per apagar les flames. El foc s'ha generat a una de les fosses de la instal·lació, una superfície de prop de 100 metres. Inicialment, a la primera reunió del matí, el cos de bombers ha decidit no tornar a intervenir, ja que ja no hi ha perill que puguin revifar aquestes flames. L'incendi ja s'ha donat per extingit.
I per la mare d'una de les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà, la pujada de preu dels combustibles.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
L'Organització de Consumidors i Usuaris estima un increment d'entre un 8 i 10 cèntims del combustible en les pròximes setmanes si el preu del barril de Brent es manté entorn dels $80. El petroli continua a l'alça i el gas també es dispara un altre 35%. Per parlar-ne, saludem Rafael Mates, president de l'Associació de Benzineres de la Piment. Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
De quina manera es nota ja la pujada del preu del petroli avui? Quines són les dades que teniu?
La pujada ja s'està donant i una mica més ràpid de lo previst, perquè els operadors petrolers estan tractant d'evitar moviments especulatius. Moviments especulatius vol dir que tots els intermediaris majoristes i minoristes, que seríem els benziners, fegem a copi de carburant més barat, o anem a dir, però després anar venguent progressivament més car. Això se'n diu fer a copi. I per evitar aquesta copi, els grans operadors, com a mínim aquí a Espanya, el que han fet és ja adelantar una mica la pujada de preus perquè la gent després no pugui, diríem, especular d'aquesta manera en la pujada.
I de quina pujada estan parlant? De quin percentatge?
D'una pujada sorprenent, perquè efectivament el barral de Brent va pujar de 72 a 81 dòlars, 81-82. Això és una pujada moderada, previsible, i diríem que estructuralment el mercat s'està adaptant a les restriccions de la guerra. el mercat farà el possible per amortiguar, perquè estàvem dins un context d'excés d'oferta i preu de petroli a la baixa. Aquest era el context abans de la guerra. Per tant, el mercat, la idea és amortiguar, i a nivell mundial, perquè a més sabem que el senyor Trump és amic i ben amic, ha guardat molt bones relacions amb tota la part àrab sunní, que és Aràbia Saudita i rival d'Iran. Per tant, tot estava prèviament orquestat. Això és una guerra preparada, ben preparada, no és casual. Uh-huh. I no esperaven grans pujades de preu. El que està passant és que tenim una pujada de 3-4 cèntims de carburant ja de benzina al damunt, el qual és moderat i previsible, però tenim una pujada de 9 cèntims de dièsel degut a tensions del mercat de dièsel. S'està, degut a les refineries que hi ha al Golf Pèrsic i a la distribució de carburants, hi ha més tensions al dièsel que a la benzina. Hi ha pujat 9 cèntims. I pensam que avui torni a pujar una quantitat similar. Per tant, el que estan trobant és una tensió molt localitzada al dièsel i no a la benzina.
Mm-hmm. Clar, i ara li anava a demanar a partir d'ara quina penseu que serà l'evolució d'aquests preus, quines són les previsions?
Bé, dins primer en parlàvem d'ahir. Dins primer, ahir érem optimistes, moderadament optimistes, perquè pensàvem que el senyor Trump sempre ha estat un negociador, la seva tàctica sempre ha estat amenaçar per negociar, no li agraden les guerres llargues, no li agrada quedar-se ficat a conflictes, té les eleccions de midterm d'aquí molt poc, per tant, tot el que faci tindrà un caire polític intern dins dels Estats Units, i a més té molt bones relacions amb l'OPEP i Aràbia Saudí i els països àrabs units, els que els hi demana sempre mantenir un preu de petroli baix, perquè si vostès recorden ja en Venezuela, el senyor Trump és constant, no se contradiu, sempre exigint un preu de petroli mundial baix. I ho fa, i ho predica en l'exemple, en la producció interna dels Estats Units, on s'ataca Venezuela. Entonces, amb aquest punt, el senyor Trump, que és tan incoherent amb altres coses, amb això és coherent. Entonces, nosaltres eren així d'optimistes ahir de matí a la PIMEM. Avui no som tan optimistes.
Que és el que avui, ha canviat.
Avui pensam que tenim un excés d'opinió, que no podem opinar tant, que hem de guardar i veure les expectatives de com anirà tot això, perquè Iran està resistint, s'està preparant per una guerra llarga. Estats Units s'ha vist obligat a declarar que garantirà la sortida de petrolers per l'estret d'Hormuz. Això, si ho garantís, és perquè estava en risc. I nosaltres, el que estem ara, avui per avui, és a l'expectativa de com anirà la situació geopolítica. Com sabem tots perfectament, tota aquesta situació depèn per complet de la situació geopolítica i de la guerra. No sabem què farà Iran, ni nosaltres ni ningú. I no sabem fins a quin punt continuaran amb els seus atacs Israel i Estats Units. Per tant, l'optimisme moderat que teníem ahir pel talent de Trump, per l'estratègia dels Estats Units, per tot el que veiem, avui no és tan optimista, no sabem què passarà, la incertesa és absoluta, i en funció de les dificultats de sortida per l'estret d'Hormuz, del Golf Pèrsic, els preus del barral, i especialment de cru, i especialment del dièsel, pujaran o se mantindran. Mm-hmm. Per tant, la realitat, si vol una resposta realista, la realitat és que ningú sap res, ningú sap què passarà. Tenim pujades moderades de carburant benzina d'acord amb la pujada moderada del barral de cru, però tenim pujades més altes de dièsel per una qüestió de distribució de refino i una qüestió estructural interna, diríem, del mercat de petroli. Aquests 9 cèntims probablement pujaran més de dièsel, tindran més pujades, no sé si arribarem a veure a 80 dièsel, però tot podria passar, pot ser que sí, pot ser que no, i estem tots a la White esperant com se desenvolupa la guerra. Senyor, la realitat és aquesta.
Uh-huh. Aquesta és la realitat, a Mahou, per mort d'aquesta previsió de pujada de preu, que hi hagi ciutadans que vagin en massa, que vagin a les estacions de servei ara aquests pròxims dies per intentar carregar de combustible els cotxes.
Nosaltres recomanem que no. Nosaltres recomanem sempre calma absoluta, per la raó de que tot el que acabo d'explicar, igual que la situació pot empitjorar, és completament imprevisible des del meu punt de vista, vaja, el meu punt de vista, també pot millorar. No sabem què passarà. I no té sentit tensionar tots els estocs, tota la cadena de valor del petroli, del refino i del carburant. No té necessitat tensionar tot això amb unes coses espectaculars per estalviar, no sé què dir, 50 cèntims, un euro o un euro i mig. No, jo el que recomanaria a tothom és calma, anem esperant, anem veient com se desenvolupen dia a dia els aconteixements allà al Golf Pèrsic i tenim la tranquil·litat de que el mercat, el sector estava preparat. No tingueu cap dubte, per favor, aquesta guerra estava preparada. El senyor Trump ja havia parlat amb Emirats Àrabs i tots els estats àrabs sunnits per contenir una mica la pujada de preus. Nosaltres no tenim cap dubte de que hi ha una estratègia i que, a mínim que se pugui, la situació s'estabilitzarà. Per tant, jo el que recomano a tothom és calma.
I d'haver fet aquesta recomanació aquí en directe TV3 Ràdio de Rafael Matas, el president de l'Associació de Benzineres de la PIMEM, amb qui han parlat ara d'aquest increment de preus del carburant per mort de la guerra a l'Orient Mitjà. Gràcies per haver estat avui en directe a la Ràdio Pública de les Illes.
Moltes gràcies.
I amb l'entrevista hem arribat a les 8:40, continuen repassant qüestions destacades de l'actualitat estatal. I començam amb la política. La presidenta extremenya en funcions, Maria Guardiola, afronta avui la votació d'investidura sense saber si compta amb el suport de Vox.
Aquest dimarts, en la primera sessió del debat, Guardiola ha desgranat un pont manco d'una hora al seu programa de govern per als propers 4 anys amb poques mesures concretes, fent l'ullet a Vox en aquelles qüestions que més els hi agrada, com les crítiques al Pacte Verd o la política migratòria. Els atacs els ha reservat per Pedro Sánchez i el seu govern, també pels socialistes extremenys, tot i que els ha demanat l'abstenció, no els ha demanat l'abstenció de manera clara, sí que els ha exigit que respectin el resultat electoral del 21 de desembre, quan varen perdre 10 diputats.
Señoría, si esta asamblea me otorga su confianza, seré la presidenta de todas y de todos, también de quienes no me votaron y nunca me votarán. Pero la ciudadanía se cansó de muros y quiere una política útil, eficaz, transparente, respetuosa y teñida del verde, blanco y negro de su tierra.
I el Partit Popular aconsegueix la presidència de les Corts Aragoneses. Maria Navarro ha estat elegida en segona votació amb el suport del seu grup i amb els vots en blanc de Vox i aragonistes.
Aquesta és la primera passa per configurar govern a Aragó després de les eleccions d'aquest mes de febrer, en les quals el Partit Popular va ser el partit més votat, tot i que amb menys representació de la que ja tenia, la qual cosa el va deixar més dependent encara de Vox, que va doblar resultats i amb qui haurà de negociar per revalidar la presidència de Jorge Azcón.
I l'exdirector adjunt operatiu de la Policia Nacional acusat per una presumpta agressió sexual a una subordinada, diu que no va forçar la denunciant a quedar-se a l'habitatge en el que varen passar els fets i atribueix la querella a gelosies.
José Ángel González ha enviat una carta al jutjat de Madrid en la qual sostén que les converses enregistrades aportades per la gent denunciant no encaixen amb aquest delicte, sinó amb una relació de confiança en la qual ella demostra un atac de gelosia.
I el Ministeri de Transports es mostra disposat a acordar a portar aclariments al jutjat o a la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris sobre l'accident d'Adamuz que va provocar la mort de 46 persones.
La Guàrdia Civil ha demanat a la Comissió d'Investigació que ampliï la informació sobre una advertència que li va fer aquest ens a l'Institut Armat després de detectar-se diferents incongruències a les soldadures de les vies del tren al seu pas per la localitat cordobesa.
I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, imposa la insígnia de l'Ordre del Mèrit Civil a Giselle Pelicot, abusada durant anys pel marit.
Durant una dècada, el seu marit la va sedar perquè desenes d'homes la violassen mentre ella ho gravava. El cas es va destapar l'any 2022, 2 anys més tard. Ell i 50 homes varen ser condemnats. Pelicot ha convidat a totes les dones que pateixen violència sexual a no tenir vergonya ni culpa, alhora que els ha demanat que parlin.
C'était aussi une manière de dire a totes les femmes que sufren de violència.
No sou culpables, ha insistit. Parlau.
I el 80% de les dones joves a Espanya han patit violència digital segons un informe d'Igualtat.
L'estudi revela que el 70% de les denúncies a canals especialitzats corresponen a violència digital contra les dones. Aquest fenomen afecta sobretot dones amb la veu pública, com a polítiques, periodistes, activistes. En concret detalla que pràcticament el 47% de les europarlamentàries ha patit amenaces de mort o violació i el 58% violència en línia. Aquesta darrera xifra arriba al 73% en el cas de periodistes. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, no només denuncia aquesta casta de violència, sinó també les seves conseqüències.
Les conseqüències són dramàtiques i són conseqüències tant en l'àmbit personal, individual, per a aquestes dones que sufren aquests atacs i aquestes violències, des de l'autocensura, l'abandono de les redes socials, problemes físicos y psicológicos e incluso en algunos casos extremos el suicidio.
I el Consell de Ministres ha aprovat sense sorpreses l'Estatut del Becari, un avantprojecte de llei que durà al Congrés i que garanteix la protecció dels joves en pràctiques. L'objectiu, segons el govern, es posa fi a la precarietat històrica d'aquest col·lectiu en una norma que defineixi els drets i els deures dels alumnes becats. Yolanda Díaz, vicepresidenta segona i ministra de Treball.
Una norma que és molt controvertida. Y es muy controvertida porque lucha contra la precariedad y cuando se lucha contra la precariedad pues hay fuelles que se resisten en muchos lugares. Si uno tiene a su disposición 2 millones de personas trabajadoras gratis, sin derechos y demás, a pesar de que hemos dado la cotización social a esas personas, pues obviamente no acude al mecanismo reglado.
I arribem a les 8:45, comencen les desconnexions insulars aquí a Ivetra Ràdio.
Tres Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. L'Ajuntament de Palma demana ajuda a les entitats del tercer sector per fer front a la crisi del desallotjament de l'antiga presó. Els insta a posar a disposició del centre els recursos de què disposin per atendre les persones que actualment ocupen aquest recinte. Tot d'una àmplia amb aquestes i altres informacions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues començàvem amb retencions a l'autopista veïn que han sentit Palma a la cintura de Son Clavera. Ja trobaran retenció fins a l'arribada a la via de cintura. A la via de cintura també han sentit Andrats i gràcies a trobaran les retencions habituals des de l'estadi de Neà fins a sortir cap a la carretera de Sonia. I també a la cintura de la Taulera hi trobaran alguna circulació lenta. A l'arribada a Palma des de la carretera de Maracó també és algo lenta. A l'autopista veïn també ja han començat obres a la cintura de Vinicelem en sentit creixent, en sentit escudi, trobaran el carril esquerre ocupat. Ha estat el moment. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenaglia, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'Ivetres Ràdio.
Ivetres dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. Ivetres, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Cata Coll, campiona del món de futbol.
Si entrenaven nins, m'agradava més perquè volia ser millor que ells. De dir, soc millor, ho sé fer igual que tu. Si una nina vol ser futbolista, que lluiti per la que vol i per seus somnis. Lluitadores de final una altra època que era més difícil, donar-li les gràcies. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, l'Ajuntament de Palma demana ajuda a les entitats del tercer sector per fer front a la crisi del desallotjament de l'antiga presó. Els insta a posar a disposició del centre els recursos de què disposin per atendre les persones que actualment ocupen aquest recinte. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. Cort ha habilitat un correu electrònic que és allotjamentbenestar@palma.es perquè totes aquelles entitats socials i particulars que tinguin recursos disponibles puguin comunicar-los-hi per aquesta via. De fet, la missiva enviada pel tinent de Baldia, Javier Bonet, a la xarxa EAPN, els diu que és important trobar solucions urgents i provisionals davant d'una situació que requereix una resposta immediata i coordinada.
Des d'ahir, les més de 260 persones que hi viuen tenen 5 dies per presentar al·legacions a la notificació que els indica que han d'abandonar el recinte. Tot i això, segons la plataforma d'afectats per la hipoteca, devers una 60ena dels residents no estan censats.
És un dels passos previstos per l'Ajuntament de Palma per recuperar l'immoble quan, lamenten els residents, encara no saben on viuran.
Pues claro, estoy preocupada. ¿Que no me dejen entrar a mi casa?
Lo tenemos que hacer y es lo que está la señorita también diciendo, ¿no? Pero no hemos recibido todavía la notificación todavía.
No he recibido nada todavía. Claro que estoy intranquilo. Pero si nos echan, ¿dónde voy a vivir yo?
La incertesa cada vegada és més gran entre les persones que resideixen a l'antiga presó de Palma. La portavoz de la plataforma d'afectats per la hipoteca, Àngela Pons, assegura que d'haver una 60ena de residents no estan censats encara.
Clar, on són no estar censats aquí, automàticament els poden treure com a ignorants ocupants. En la qual, clar, no tenen dret ni a al·legacions ni a res. A part d'això, moltíssima de gent no sabrà com fer les al·legacions, en la qual judicialment se trobaran amb un buit. I l'al·legació serviria per, precisament, per al·legar que no tenen un lloc per on anar a viure.
El termini per al·legar acaba dilluns que ve i des d'aquest moment disposaran de 4 dies per abandonar voluntàriament el recinte. Si no ho fan, l'Ajuntament de Palma demanaria la pertinent ordre judicial. De fet, els tècnics municipals ja han pres mesures per tancar els accessos del recinte quan estigui desallotjat.
Mentrestant, l'Ajuntament de Palma continua fent passes per urbanitzar Sant Bordoi i els habitants dels infrahabitatges de la zona denuncien que l'Ibavi no té habitatges disponibles per a ells. Segons una veïna de la zona, l'única ajuda que els han oferit als serveis socials és una prestació econòmica temporal per pagar un lloguer.
Maria Silva, una de les afectades que té un ordre de desnonament que gràcies a la plataforma de la PA ha pogut aturar, i diu Silva que els serveis socials han informat que hi ha persones que fa 8 anys que esperen per tenir un habitatge social de l'Ibavi i no hi ha possibilitat d'accedir a un lloguer social de manera immediata.
¿Dónde nos vamos si somos 200 personas aquí con niños menores, niños pequeños, personas ancianas, personas enfermas? A la calle no nos puede... Bueno, digo yo, porque es un perro que lo abandonan y de momento viene la perrera a recogerlo porque no puede estar en la calle y nosotros nos quieren echar a la calle. No somos, digo yo que no somos animales, porque a los animales los protegen y a nosotros nos quieren echar, vamos, y no sabemos ni a dónde irnos, a dónde nos vamos.
El regidor d'Urbanisme, Òscar Fidalgo, ha explicat que s'ha donat llum verda al projecte que connectarà la ciutat amb la urbanització de Sant Bordoi, on s'aixecaran 750 habitatges entre pisos socials, habitatge a preu taxat i lliure.
Hombre, si donde están las personas es un inconveniente para realizar las obras, es notorio que esas personas no podrán continuar permaneciendo en esa zona.
Aquest projecte preveu l'eliminació d'una glorieta i la construcció d'una plaça amb l'objectiu de millorar la integració urbana de l'entorn. Un projecte que s'afegeix a un altre que es va aprovar el passat mes de gener. Aquest primer consisteix a condicionar el camí d'en Viquet amb l'objectiu d'absorbir l'increment de trànsit previst per la futura urbanització de Sant Bordoi.
8:52, més qüestions. Els treballadors de la recollida de residus de Llucmajor iniciaran una vaga indefinida dilluns. El sindicat UGT assegura que l'empresa concessionària del servei, FCC, no complirà l'acord en matèria salarial a partir d'aquest mes de març, segons ens ha comunicat la mateixa companyia. D'aquesta manera, incomplirà el pacte assolit el 2024, que va suposar un increment salarial pels treballadors.
També afirmen que l'Ajuntament no assumeix les despeses associades ni agilitza la licitació actual del servei. Aquesta situació s'afegeix a una reivindicació dels treballadors que demanen una ampliació de la durada dels descansos setmanals. Juan José del Teso és responsable d'UGT Serveis Públics a les Balears.
La empresa en la actualidad ha notificado a los trabajadores que se va a descolgar de ese acuerdo porque el ayuntamiento le ha deudado una gran cantidad de facturas que entendemos que es por este sobrecoste de ese acuerdo que se alcanzó.
Les dues parts estan citades en l'Altamip per intentar arribar a un acord.
I avui està previst que els bombers i els tècnics de l'Ajuntament de Palma inspeccionin l'edifici de l'avinguda Alexandre Rosselló, on ahir es va declarar un incendi en el setè pis del bloc que va fer desallotjar a 7 residents. El foc va provocar el tancament d'aquesta xarxa viària tan transitada. El SAMU 061 va atendre 5 persones, una d'elles ferida lleu per cremades a la cara i inhalació de fum.
El foc es va originar a la terrassa arran de la combustió prèvia d'un tèxtil amb una barreta d'encens. En treure la roba cremada a l'exterior, el vent va reactivar les flames i aquestes s'haurien estès ràpidament per la terrassa, generant una immensa cortina de fum que era visible des de diferents punts de la ciutat. Els bombers de Palma es varen desplaçar fins al lloc dels fets i varen treballar per controlar i extingir completament les flames.
I vam trobar que hi havia hagut un incendi, que s'estava apagat, estava extingit dins un armari, que la propietat s'havia ja apagat el foc, l'han revisat, estava apagat, i resulta que una part de la roba cremada s'havia depositat a la balconada. Aquesta roba cremada a la balconada, en el final, ha provocat el segon incendi.
I un darrer punt, perquè la plataforma Maria Pobla Petit ha presentat unes 180 al·legacions contra la darrera revisió del pla general que l'equip de govern vol aprovar. Aquesta setmana acaba el termini per presentar-ne. L'entitat critica que la norma que preveu aprovar el Val de Jaume Ferriol planteja un creixement d'unes 1.200 persones a través de la requalificació de sòl rústic. Maria Pobla Petit també lamenta que no hi ha previsió de crear sòl industrial al municipi.
Toni Llucmàs, un dels integrants de la plataforma, ha exposat que aquesta és la tercera proposta de pla que ha presentat l'equip de govern i està preocupat perquè el pla general preveu un creixement del poble darrere l'escola.
És que per ben se senti com a poble. Ens coneixem tots, Maria, caminant, molt saludant, xerrant, és la nostra senti com a poble. I això ara mateix la perdríem, però immediatament. És el que m'ho val, això m'ho fa mal.
Arribem d'aquesta manera a les 8:55 minuts. Continuem la informació aquí, a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I manquen 5 minuts per arribar a les 9, com cada dia en aquesta hora anem a la cultura. I vos parlem d'una de les cites culturals del dia Arco Madrid, que es torna a posar en marxa en poc més de 3 hores per tornar a transformar de nou la ciutat en la capital mundial de l'art contemporani. L'edició d'enguany, la que en fa 45, té com a lema el futur per ara i comptarà amb la presència d'institucions i de galeristes de les illes. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. I entre aquestes institucions, l'Institut d'Estudis Baleàrics, l'Ajuntament de Palma o bé la Fundació Miró Mallorca, i entre les galeries, tot un clàssic, la Galeria Palaire, que presenta una proposta centrada en l'anàlisi del cos i la memòria. Ho fa a través de les obres de 10 creadors, entre els quals Rebecca Horn, Ana Laura Aláez o Prudencio Irazábal, i amb moltes ganes de ser-hi. Federic Pinya és el director d'aquest espai.
Una galeria no és un lloc de comerç d'objectes de luxe, sinó que és una incubadora de talent. No? Nosaltres financiem carreres, produïm somnis i exportem la marca Espanya per tot el món. Esta Arco és un examen de final d'any, diguéssim, no? De qualque manera, on realment poden presentar el projecte de la galeria d'una forma molt contundent, molt professional i necessària per tot l'art espanyol.
Palaires, està clar, però també Florit, Baró i Fermai seran en aquest enorme punt de trobada internacional entre galeries, artistes i col·leccionistes. Fermai, que enguany s'estrena el programa general d'Arco, presenten obres d'Elisa Braem, Carla Rocha i Stefan Schreden, i arriben, assegura el seu director, Antoni Ferrer, amb moltes esperances, però sent també conscients del moment.
Hem posat en marxa un programa molt interessant, però bueno, sabem que la conjuntura, el context local, nacional, regional i internacional és molt complexa. Hi ha molta incertesa i molta inseguretat, llavors això sempre té un reflex amb els mercats, no? I en aquest cas, doncs, en particular, del mercat de l'art. No ens queda un altre que sempre anar amb una actitud de positiva i d'anar a treure un bon resultat.
El sector arriba també amb una queixa que ja els ha duit a protestar al carrer, que mantenen ferma l'IVA que s'està aplicant. Tot això mentre Arco espera rebre més de 95.000 persones, comptarà amb la presència de 200 galeries d'una quarantena de països i mostrarà l'obra de 1.300 artistes.
Ainda te lembras de mí, ainda sabes de onde eu vi.
I a literatura, el nom d'aquestes darreres hores, el de l'escriptor, dramaturg i poeta Gonçalo M. Tavares, considerat com a una de les grans plomes de la literatura portuguesa i europea, que ha estat escollit com a Premi Formentor de les Lletres 2026. La seva obra ha estat traduïda a més de 50 idiomes, s'ha publicat també a 70 països, és de fet el tercer autor del país més traduït, després de Fernando Pessoa i S. de Queiroz, amb 226 publicacions a tot el món.
L'any 2005 va rebre el Premi José Saramago de mans de l'autor, que amb ironia va dir que no tenia dret a escriure també només en 35 anys i que per això mateix li venien ganes de clavar-li un cop de puny. Una sortida que va ser molt comentada. Saramago, però, també va augurar que guanyaria el Nobel de Literatura. I veurem què és el que passa, però recordem que si això fos, no seria ni la primera ni la segona vegada. Tant Annie Ernaux com Laszlo Krasznokai varen rebre el reconeixement de l'Acadèmia Sueca poc després del Formentor. Pel director de la Fundació i president del jurat, Basilio Baltasar, la tria de Tavares, per unanimitat, no ha estat casual.
Amb aquesta edició, el Premi Formentor confirma la coherència sostinguda des de que el Samuel Beckett i Borges varen rebre el primer premi l'any 1961. Un compromís amb la literatura més intel·ligent i estèticament admirable.
Als seus llibres, Tavares ha analitzat la progressiva tecnificació del món i ho ha fet amb imaginació, amb humor i amb un llenguatge concís, gairebé expliquen com un cirurgià. Tot plegat fa de la seva obra una proposta especial i triada, com dèiem, per aquest Premi Formentor del 2026.
Amb la cultura arribarem a les 9. Tot d'una podrem escoltar aquí a Vetres Ràdio el discurs institucional del president del govern, Pedro Sánchez, en resposta a les paraules de Donald Trump, del president dels Estats Units, que va amenaçar a detallar les relacions comercials amb Espanya. Vos deixam ara amb el programa El Dia i amb aquesta declaració.
El Dia amb Joana Marató.
Bon dia, com va? Com estàu? Són les 9 i gairebé un minut. Començam aquest programa molt pendents de la compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que farà avui una declaració institucional en resposta a les paraules d'ahir del seu homòleg nord-americà, Donald Trump. Recordem que Trump va criticar ahir de manera molt contundent l'actitud d'Espanya davant l'ofensiva dels Estats Units i d'Israel contra l'Iran. Aquest moment és el que vos volem mostrar a continuació. L'escoltam, són les paraules d'ahir de Donald Trump dirigint